Notícies Migdia, amb Núria García.
Són dos quarts de dues. Els veïns de Gràcia i Canfeu s'han mobilitzat per aconseguir els seus objectius. Des de l'àmbit dels planetes, una plataforma veïnal que funciona en paral·lel a l'agrupació, ha instat l'executiu local a habilitar una zona d'aparcament mentre duren les obres per allargar el carril bici de la Rambla Ibèria, que tot just han començat aquesta setmana. Rosa Sancho, membre de la plataforma, ha dit en declaracions a aquesta emissora que el tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez, s'hi va comprometre. Fins ara, però, no hi ha ni rastre d'aquest aparcament. Rosa Sancho ha explicat com s'ha arribat a aquesta situació.
Perquè hem perdut places de pàrquing arrel de les obres inacabades del soterrament dels ferrocarrils, que hem perdut places perquè ara estan fent les obres del passeig Canfeu i estan fent les obres de la Rambla Ibèria, i hem perdut lloc per aparcar a diversos carrers pel Vic, el carrer Fraser Lawton, el carrer Urà, el carrer Mercuri, al final el carrer Pau Clarís, a l'enginyer Playà i ara a la Rambla Ibèria. Llavors, per la quantitat de gent i de cotxes que tenim, no hi ha prou lloc.
Les preocupacions a Canfeu, en canvi, tenen a veure amb el nom que hauria de dur el passeig que hi haurà sobre del soterrament dels ferrocarrils i que està pendent d'urbanitzar. Els membres de l'Associació Cultural Canfeu han llançat avui una nova proposta que pretenen consensuar amb l'Agrupació de Veïns de Gràcia. De seguida hi entrem a fons, però avui tenim d'altres temes d'interès.
Titulars.
Pas endavant perquè la llei de l'eutanàsia sigui una realitat. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia.
El Congrés ha donat llum verd aquest dimarts a la tramitació de la norma.
Una norma que recull el dret a sol·licitar morir de forma voluntària sempre sota requisits molt concrets. No obstant això, l'expresidenta i coordinadora Sabadell de l'associació Dret a Morir Dignament, Maria Benítez, ha mostrat algun recel sobre la comissió de control no integrada per metges que preveu la llei. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Ja, hi ha un control, eh? El que passa és que aquí s'afegeix una altra. Hi ha una comissió que per sobre dels metges ha de fer aquest control. Llavors és com si li traguessin valor a el que els metges que ja fan el seu control i són els que decideixen si aquella eutanàsia és apropiada o no i que ja es fa directament en aquests països, no serveixi, s'ha de posar un altre control. Llavors això és el que farà amb el feixuc.
La voluntat del govern espanyol és tenir a punt la llei abans de juny.
Durant el Notícies Migdia també us explicarem com aquesta casa se sumarà als actes de commemoració del Dia Mundial de la Ràdio, que se celebra cada 13 de febrer. Estigueu atents. I en el temps dedicat a la cultura ens endinsarem a Cala Welling, la darrera novel·la de la periodista sabadellenca Gemma Ruiz.
Ruiz ha visitat avui el programa Al Matí de Ràdio Sabadell i ha explicat per què va decidir ambientar el llibre dins d'un centre d'estètica xinès. Entre els objectius, trencar amb els estereotips que envolten aquesta comunitat.
Dint als xinos, si impliqués coses positives, mira, però sempre implica barat, de mala qualitat. Però sé que els iPhones que portem tots, diu dissenyat a Califòrnia però fet a Xina. Llavors, ningú pensa que els iPhones siguin de mala qualitat. Doncs també podríem dir que els iPhones són dels xinos i no ho diem, quan sí que han estat fets per persones de nacionalitat xinesa. Llavors, si dir als xinos no impliqués toxicitat i hi ha una creu de mala qualitat, no passaria res.
Ruiz va presentar la seva segona novel·la ahir a la llar del llibre.
En esports, Xavi Boniquet es postula com l'home de creació al mig del camp del Sabadell aquest diumenge davant l'Orihuela.
El migcampista terrassenc formarà amb tota probabilitat al costat del nouvingut Carlos Beitia, veient les baixes del sancionat Ángel Martínez i el lesionat Adri Cuevas. Fa uns minuts Boniquet ha parlat en roda de premsa. L'escoltarem a partir de les dues al programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. Dia núvol nuvolat i amb plugims. El que ens espera avui a Sabadell ens ho concreta l'Estel Figueres des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia, Estel.
Hola, la jornada d'avui ve marcada pel cel molt ennuvolat i les precipitacions, que són minces en general i una miqueta més destacades a les comarques de Girona, on s'arriben a superar els 5 mil·límetres per metre quadrat. Pel que fa a les precipitacions, avui s'aniran donant a tots els punts del territori. Sí que al llarg del dia s'aniran restringint, sobretot a partir del vespre, a les comarques de Tarragona i també de Lleida. Demà ens llevarem amb el cel encara força ennuvolat, però menys núvols que no pas avui. I al matí encara hi haurà precipitacions a punts de la meitat oest del territori. A partir de mig matí, els núvols marxaran, amb tot encara quedaran alguns intervals de núvols a punts del litoral i del vessant nord del Pirineu. El divendres farà més sol, això sí, a punts del litoral es tornaran a repetir aquests intervals de núvols que fins i tot podrien deixar escapar algun ruixat. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació a les carreteres catalanes. Ara hi ha problemes a la C-55 a conseqüència d'unes obres a Manresa que obliguen a tallar un carril en direcció a Castellgalí, i això fa que hi hagi trànsit intens en aquest punt. També s'està donant pas alternatiu per obres a la C-31 a Sitges, i això provoca retencions de 3 quilòmetres en sentit nord i d'un quilòmetre en direcció sud. I com funciona a aquesta hora el transport públic? Ens ho explica el Borja Mariano des del Transmet. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Hem de recordar als usuaris de la línia R1 de Rodalies de Catalunya que pels desperfectes del temporal Glòria es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes. La resta de transport públic circula sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens indiquen els diferents operadors. Això és tot el moment del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia. Passen pràcticament 7 minuts de 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
Els veïns de la Rambla Ibèria denuncien que porten dues dècades patint obres al seu voltant i que això està provocant que hagin perdut moltes places d'aparcament. Primer va ser el soterrament dels ferrocarrils, que encara tenen pendent la urbanització del passeig, i ara l'allargament del carril bici que ha de connectar Sabadell amb Sant Quirze. Els veïns no saben on aparcar, es normalitzen pràctiques incíviques i els serveis d'emergència no poden accedir a molts dels carrers. Tres problemes que a finals de gener, Pere, els veïns van traslladar al tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez, i també al regidor del districte, Eloi Cortés.
Des de l'equip del govern es van prometre buscar una solució a la manca d'aparcament abans que comencessin les obres del carril bici. El cas és que van arrencar dilluns i ni rastre d'espai per deixar el vehicle. Rosa Sancho és portaveu de les persones afectades.
La regidoria ens va dir que intentarien trobar un pàrquing provisional per aquests 6 mesos d'obres, però de moment han començat les obres i no ha passat. No sabem on podem aparcar. Poder sí que podem aparcar, mal aparcar, però continuem tenint el problema de si hi ha una situació d'emergència, hi haurà disgust, perquè no es pot passar.
En concret, els serveis d'emergència, com les ambulàncies o els bombers, no poden accedir, diu, al carrer Saturn. La gent aparca a les voreres perquè s'han perdut places d'aparcament als carrers Fraser Lawton, Urà, Mercuri, Pau Claris, Enginyer Playà i Rambla Ibèria.
Però és que, a més, aparquem, mal aparquem, però si hi ha un servei d'emergència que ha de passar, no pot passar, perquè no hi ha espai, no poden fer el giro de les cantonades. De fet, hem d'anar a tirar la brossa a 3 cantonades perquè el camió de la brossa no pot passar pel nostre carrer, perquè no fa el gir.
La proposta que el veïnat ha llançat a l'Ajuntament és que l'esplanada que hi ha sobre el soterrament de les vies es converteixin en un aparcament provisional. De moment no han rebut resposta del consistori. Asseguren que si la situació es manté així, començaran a protestar tallant, per exemple, la Rambla Ibèria o el passeig de Can Feu.
I precisament marxem fins a aquest barri, fins a Can Feu, perquè l'Associació Cultural de la Zona ha recollit 1 miler de firmes perquè el passeig sorgit del soterrament de les vies dels ferrocarrils porti el nom de Josep Polsina, propietari del castell entre finals del segle XIX i principis del XX. Des de l'entitat volen que la ciutat compleixi la promesa que va fer el noble fa 111 anys d'incloure'l al nomenclàtor, una mesura que serviria d'homenatge a Olsina per haver obert el bosc de Can Feu a la ciutat durant més de 30 anys. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Des de l'Associació Cultural Can Feu han trobat documents on estava inclòs el nom d'Olsina en un dels carrers a tocar amb el nou passeig, però mai es va arribar a portar a la pràctica. Ara l'entitat reclama que es faci efectiva aquesta incorporació al nomenclàtor, pel que el propietari del Castell de Can Feu, va suposar per la ciutat. Aleix González, president de l'Associació Cultural Can Feu, explica per què es va fer a la finca gràcies a Olzina.
Gardens Party, teatres de natura, l'Àngel Guimarà va venir aquí a fer Terra Baixa, 10.000 persones cada any al bosc, vull dir que això gràcies a ell. Perquè ell, clar, la gent diu, però aquest home ningú el coneix, això els de Gràcia ens ho diuen. Però clar, no és que ningú coneixi, la cosa és, la memòria històrica és també per conèixer la gent que va fer alguna cosa per Sabadell. I ell va fer molt per Sabadell, i tot gratis, vull dir, sempre no va dir que no a ningú.
González vol fer compatible aquesta demanda amb la de l'agrupació de veïns de Gràcia d'anomenar Antoni Ferrés al nou passeig. Per això proposa que de Rambla Ibèria al castell es posi el nom d'Olzina i fins l'estació el de l'exalcalde.
No cal barallar-se, vull dir, hi ha dos trossos de passeig. El vostre, que és el que dona Gràcia, que posa la sessió, que sigui passeig d'Antoni Ferrés, i el que dona el castell, doncs que sigui Olzina, no cal que estiguem, podem arribar a un entendre. Però ells volen només, igual que aquest, de Rambla Ibèria cap al castell. I l'altre, no, l'altre no. Dic, home, jo pensava que voleu l'altre, no? Que és el més maco, és el mur de llibertat, és el més ample.
L'Associació Cultural Can Feu es reunirà amb l'Agrupació de Veïns de Gràcia per traslladar aquesta proposta, una iniciativa que de cara a l'estiu també es portarà al ple municipal.
Notícies migdia. El que passa, quan passa.
Continuem endavant. L'associació Dret a Morir Dignament no comparteix la creació d'una comissió de control i avaluació sobre les peticions d'eutanàsia, una idea que recull la llei que ja ha començat a tramitar-se al Congrés. L'entitat creu que aquest organisme suposarà crear més traves a l'hora de fer els tràmits per demanar la mort voluntària. N'ha parlat en una entrevista al Cafè de la Ràdio Maria Benítez, membre de l'associació.
Perquè a més això dependrà de cada autonomia. Perquè a Espanya tenim, cada autonomia té la sanitat pública, doncs ja la gestiona. Uh-huh. Llavors, dependrà de quin partit polític governi aquella comunitat, allò es farà més fàcil, es farà més difícil. Llavors, es convertirà potser en una lluita que innecessàriament allargarà aquell procés. I aquí és on tenim aquest escull.
Malgrat això, des de l'entitat estan satisfets perquè d'una vegada per totes es reguli l'eutanàsia a l'estat espanyol.
El Congrés ha donat llum verd ahir a la tramitació parlamentària de la llei després de dos intents fallits i la previsió de l'executiu és que estigui a punt abans del mes de juny. Des de l'associació Dret a Morir Dignament veuen els terminis una mica justos perquè temes com els de la comissió de control no facultativa generaran molt debat. Maria Benítez també ha contestat a les crítiques del PP a la nova norma quan parlava de retallades socials i ha acusat el Partit Conservador de fer demagògia al voltant de l'eutanàsia. Ha estat així de taxativa.
Una mort com és l'eutanàsia no és massiva, són excepcions. És que això ja s'ha de partir d'aquí. En els països on funciona s'ha de mirar, vull dir, no, la gent no massivament no va a demanar l'eutanàsia. I els retalls a què es refereixen? És que la sanitat avui en dia no està retallada? És que avui en dia tothom rep el que ha de rebre? És que es dediquen els mitjans per enfermetats que no són rendibles?
La llei de l'eutanàsia regularà el dret a les persones que pateixen una malaltia greu i incurable i que compleixen determinats requisits perquè puguin demanar l'ajuda necessària per morir.
Així és, en tots els casos en els quals s'aprovi la petició, que s'haurà de fer en dues sol·licituds per escrit, serà personal sanitari qui se'n faci càrrec. Amb tot, la normativa també contempla l'objecció de consciència dels facultatius que s'hi podran negar, però que facilitaran que ho pugui fer un altre metge. De fet, l'avaluació la faran dos facultatius que avaluaran el malalt i remetran el seu cas a una comissió de control i avaluació que ho analitzarà de nou. A més, la llei contempla que el pacient, en cas de penedir-se'n, podrà desistir de la petició en qualsevol moment.
Us ho hem promès en titulars. Ràdio Sabadell celebrarà el 13 de febrer, demà, el dia de la ràdio, sortint al carrer. Els programes del Cafè de la Ràdio i el Matí es faran en directe des de l'escola Torre Guitart, amb els seus alumnes com a públic privilegiat. L'actualitat del barri i els continguts més socials i d'entreteniment es donaran la mà als dos magazins dirigits i presentats per Mireia Sanz i Raquel García, respectivament.
El barri de Torre Guitart està molt present en l'actualitat de la ciutat, amb qüestions com les obres de rehabilitació dels pisos de plaça Espanya, les demandes de construcció de la Ronda Nord i altres reivindicacions veïnals. Una entrevista amb el president de l'Associació de Veïns del Barri, Antonio Recio, al Cafè de la Ràdio, servirà per fer una actualització de totes aquestes qüestions. Així mateix, també hi haurà una tertúlia temàtica sobre la ràdio amb les extreballadores d'aquesta casa, Núria Brugués i Cira Riera, i el periodista Albert Soler com a participants. Mireia Sanz assegura que poder sortir al carrer el dia de la ràdio és molt especial.
Perquè en el fons la ràdio el que fa és estar molt a prop de les persones que ens escolten cada dia, no? Ho fan, nosaltres intentem posar-nos dins de la seva orella, no? I explicar-los cada dia moltes coses, no? Per exemple, des del cafè un esmorzar d'informació carregat, no? Però ens agrada molt també anar-los a visitar, no? I en aquest cas el que volem fer és estar al nord de Sabadell i visitar aquesta zona del nord per conèixer com està aquest barri.
Una visió que també comparteix la directora i presentadora del matí, Raquel García.
Vol dir, doncs, gaudir del contacte, doncs, amb els veïns i veïnes, amb els protagonistes del matí, de qualsevol dels programes que es fan en aquesta emissora, no? Veure, doncs, la reacció i, més a més, amb els petits d'aquesta escola, que podran veure com es fa un programa en directe, no? I descobrir la màgia de la ràdio, d'aquest mitjà que no morirà mai, malgrat que diuen, o fa molt de temps, no?, que diuen que està en hores baixes i que, en canvi, cada cop hi ha més formats diferents, programes a la carta i propostes que demostren que aquest mitjà, doncs, tindrà encara molta vida.
Al matí arrencarà amb membres de la Protectora d'Animals de Sabadell que explicaran el programa en escoles. També passaran per l'escola de Torreguitar el grafiter Werens, que pintarà una de les parets del centre, el mag David Delusión, Neus Elfa, amb un tastet de l'espectacle On Broadway, i Rafael Sabater, de Sabadell Còmics, amb recomanacions per als més petits.
Aquest dimecres, Dia Mundial de la Ràdio, Ràdio Sabadell surt al carrer amb una programació especial des de l'escola Torreguitar.
El Cafè de la Ràdio us saludarà des de les 9 del matí des del nord de Sabadell. Ens endinsarem de ple en les reivindicacions del barri, però parlarem sobretot de ràdio i de periodisme amb l'Albert Soler i dues ex-treballadores d'aquesta casa, la Cira Riera i la Núria Brugués.
Al matí descobrirem com els gossos de la Protectora ajuden a treballar valors educatius a l'aula de l'escola Torreguitar. El grafiter Werens pintarà un dels murs del pati i el mag sabadellenc Dami Delusión ens farà creure en la màgia de la ràdio i en que tot és possible. I acabarem el programa descobrint molts còmics i també l'espectacle On Broadway, que s'estrena aquest cap de setmana al Teatre del Sol i no us deixarà indiferents.
Celebreu amb Ràdio Sabadell el Dia Mundial de la Ràdio.
Notícies migdia.
Notícies en format més breu amb l'Helena Molist. Molt bon dia, Helena.
Bon dia.
L'aeroport de Sabadell ha augmentat en un 13,6% la seva activitat respecte del gener de 2019.
En total s'han realitzat gairebé 4.000 operacions i han transitat fins a 252 passatgers. Amb aquestes dades es referma la tendència a l'alta de l'activitat de l'aeroport.
Els Cinemes Imperial acullen aquesta tarda una nova edició dels Premis Versió Original en Català que organitzen Òmnium Cultural.
Els Premis BOC agrupen temàtiques ben diverses dins del que són monogràfics, documentals i de ficció, tot plegat amb la intenció d'impulsar el català dins del món audiovisual. Teresa Mira és presidenta d'Òmnium Sabadell.
El fet que hi hagi que es posi en marxa el català, que la gent pugui utilitzar la seva pròpia llengua, si és d'origen català o si la vol adoptar, perquè considera que és un instrument d'expressió tan valuós com qualsevol altre, no sigui una competència entre llengües, sinó que sigui una voluntat creativa, no?
Enguany, aquest acte que comença a les 7 del vespre compta amb 14 curtmetratges finalistes, 10 de ficció i 4 documentals, però només un de cada categoria sortirà vencedor del premi que atorga el jurat valorat en 4.000 euros. El públic també escollirà un guanyador per categoria que rebrà 1.000 euros.
El Consell Comarcal impulsa un nou projecte per potenciar la recollida selectiva de matèria orgànica.
Aquest, però, és només un dels objectius que persegueix el Vallès Circular Food. En primer lloc, el projecte vol potenciar accions per al compliment dels objectius de reciclatge marcats per Catalunya. En segon lloc, impulsar aquest projecte com a estratègia transversal i, per últim, la voluntat de caminar cap a unes ciutats circulars i sostenibles.
La periodista i escriptora sabadellenca Gemma Ruiz acaba de publicar la seva segona novel·la, Calauet Link, un text que ens asseu en un centre de manicura del barri de Gràcia barceloní regentat per una família xinesa. Un espai que es converteix en una cruïlla d'històries travessades pel masclisme, el racisme i l'edisme, la discriminació cap a les persones grans. La novel·la és un mirall que ens reflecteix, Pere, els prejudicis que carreguem.
Una documentalista de TV3 és la narradora d'aquest llibre que des d'un centre d'estètica i perruqueria ens explicant les històries que hi aterren. Per començar, la de la família que porta el local. A diferència del que fem la majoria, la narradora fa el pas d'interactuar amb aquestes persones nouvingudes. El primer pas per trencar prejudicis i crear comunitat.
que som tan burros de perdre'ns una conversa productiva en el sentit humà de, i tu de quines ciutats vas venir i com és la teva terra. És a dir, el bon veïnatge de tota la vida és que no és descobrir la sopa d'all, és que és molt fàcil de fer-lo. I a més, les grans ciutats reclamen que tinguem aquesta arma de comunitat, perquè si no estem més sols que la una, al servei del poder, no? Vull dir, ostres, no ens perdem al fer xarxa amb els nostres veïns.
A part de tractar el racisme en el qual estem instal·lats, molts cops sense saber-ho o reconèixer-ho, Ruiz també investiga les traces de la feminitat i les discriminacions que pateixen les dones grans. Pocs llocs ho poden il·lustrar millor que una perruqueria i centre d'estètica.
Moltes de les clientes d'aquestes perruqueries, a part de la cirurgiana, l'economista, que es pot fer la manicura, també són senyores grans jubilades amb una jubilació curteta i que van un cop a la setmana a fer-se la permanent, no? I aquestes persones grans són la figura més denostada de la societat, allò que deia, no? Les tresines, les tietes, sempre hi ha un escarni a punt per fer i no hi ha un reconeixement, és a dir, no tenen el valor social el té la joventut.
Històries breus però contundents de persones fortes com Argelagues, capítols curts amb una llengua sempre molt ben cuidada que Ruiz assegura que ha heretat de la seva família de Sabadell.
Per cert, que fa 3 mesos Ruiz també va treure al mercat un altre llibre. Es tracta de la recuperació d'algunes entrevistes que va publicar Montserrat Roig a la revista Serra d'Or. Ho ha fet al costat de l'escriptor Albert Forns, que va descobrir aquestes converses descatalogades en una llibreria de vell.
Després de llegir aquestes entrevistes que fa la Montserrat Roig amb 25 anys, perquè és que clar, o sigui, no li arribes ni a la sola de sabata ni que en tinguessis 125 d'anys, saps? Però quan veus com era de talentosa, de prodigiosa, d'intel·ligent, de formada, de persona que sap escoltar, però ja va a l'entrevista amb tot sabut i tot llegit, doncs és que et cauen les pestanyes a terra, no?
L'entrevista sencera amb Gemma Ruiz al programa Al Matí la podeu escoltar al web de Ràdio Sabadell. I una altra escriptora que publica llibre és Ángeles Mañas, que, a més, el presenta aquesta tarda a les 7 a la llar del llibre. Es tracta de la seva segona novel·la policíaca, El misterio del nicho. Ella mateixa definia l'obra com una novel·la planera, didàctica i que enganxa, una obra que està ambientada a Barcelona i Barberà del Vallès. Ho explicava en declaracions a Ràdio Sabadell.
Aquest és aquí a Barcelona i a Barberà del Vallès. És on tot, diguem, la trama...
Es construeix ben a prop, aquesta.
Sí, sí, aquesta sí, perquè he agafat llocs que per mi han sigut emblemàtics i que no m'agrada, diguem, agafar puestos que ja siguin molt coneguts. Sí que ho són, però és com si fos la Barcelona secreta, que no se sap. I això és el que he agafat aquí. Sí que és la part de Barberà, és un guinyo, diguem, a la meva infància, és l'única part que és real.
El misterio del nicho sorgeix, explica la mateixa Mañas, després de l'èxit aclaparador de la seva primera novel·la. De fet, la sabadellenca ja ha confessat que està treballant en una tercera obra policíaca. La presentació d'avui és a les 7 i anirà a càrrec de Pere Cardona, Manolo Garrido i l'autora del llibre.
Sabadell, la distribuïdora de les teves begudes preferides és Disnova. Estrelladam, cacaulat, bitxi catalán i molts més productes. Ofereixen servei global a l'hostaleria, drogueria, alimentació i begudes. Disnova, tradició en la distribució. Plaer pel bon servei. 93 716 8086. 100% de Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Decisives per al futur del Mobile World Congress. A les 2 del migdia, el comitè organitzatiu d'aquesta fira es reuneix per decidir si es cancela o no el certamen que aquest matí ha sumat noves cancel·lacions. Entre les més destacades hi ha la de Nokia, Deutsche Telekom i British Telecom, que han anunciat que no assistiran a l'ENA a la capital catalana pel risc de propagació del coronavirus.
Sí, precisament en declaracions al Cafè de la Ràdio, el professor de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC i expert en comunicació de crisis Ferran Lalueza ha afirmat que aquestes cancel·lacions encaixen perfectament a la definició de l'efecte bola de neu.
No hi ha hagut una comunicació adequada a la població. És a dir, pel fet que sigui una cosa nova, pel fet que sigui una cosa que ens queda lluny, pel fet en aquest cas que el focus estigui a un país on ja tenim prou elements com per dubtar que sigui. sigui un país prou transparent.
El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, va advertir ahir en roda de premsa que la vacuna contra el Covid-19, el nom actual del coronavirus, pot trigar com a mínim un any i mig. L'OMS afirma que mentir no és una opció i defensa que està en joc la credibilitat de l'OMS. El professor també ha denunciat que estem patint una sobredimensió del risc agreujat per diferents factors, tots aquests factors que han provocat aquest efecte de bola de neu.
Jo crec que això pot contribuir a fer aquest efecte bola de neu, que altres empreses, per una banda, se sentin confortables amb el mateix discurs i també puguin anunciar la seva retirada, però és que, a més, a mesura que aquest nombre d'empreses que retiren creix, lògicament l'atractiu del mobile disminueix, perquè doncs, ja no hi són les que hi haurien de ser, no? I aquest efecte bola de neu jo crec que és el que realment podria acabar fent que el mobile es replantegés aquesta posició, que fins ara ha sigut ferma.
Les últimes dades confirmen un nombre total de 1.116 morts i 45.204 infectats pel Covid-19 i les persones recuperades ja en són 5.056.
I a banda de l'última hora sobre l'evolució del coronavirus o Covid-19, com s'ha de dir ara aquesta malaltia, hi ha altres temes que afecten l'actualitat més enllà de Sabadell, per exemple, la sessió de control al Parlament de Catalunya.
Sí, el president de la Generalitat ha reivindicat la figura d'un mediador internacional a la taula de negociació amb l'Estat, una petició que ja ha obtingut resposta d'Esquerra Republicana. Sergi Sabrià ha demanat als seus socis de govern que no posin excuses per treballar en aquesta mesa. Per cert, aquest era el primer ple en què Torra ja no tenia escó.
I avui també sessió de control al Congrés dels Diputats.
Pedro Sánchez ha defensat el diàleg amb Catalunya i ha demanat al líder de l'oposició, Pablo Casado, que realitzi una legislatura d'oposició útil i lleial a Espanya. Casado ha acusat a Sánchez de no estar respectant, diu, l'estat de dret.
Denuncien una agressió homòfoba en una discoteca d'Esparreguera.
El jove denunciant ha assegurat que ell s'estava fent petons amb una mica al lavabo quan el guarda de seguretat va entrar i li va donar 4 bufetades al crit de maricons. El guarda defensa que va intervenir una acció sexual, mentre que el noi, tot i reconèixer que duien els botons de la camisa oberta, assegura que van intentar calmar el vigilant, però que aquest el seguia agredint i insultant.
I sortim d'Espanya perquè Bernie Sanders ha guanyat les primàries demòcrates a l'estat de New Hampshire.
En la lluita per aspirar a competir contra Donald Trump, el senador d'esquerres Bernie Sanders s'ha imposat per menys de 2 punts al jove senador moderat Pete Buttigieg. És un marge inferior a l'esperat en un estat on Sanders ho tenia tot de cara per emportar-se un gran triomf.
I simpatitzants d'Hugo Chávez han agredit a Juan Guaidó en la seva arribada a l'aeroport de Caracas.
A l'autoproclamat president interí de Venezuela li han retingut la documentació al control de migracions i quan ha sortit ha hagut de ser evacuat enmig de crits i empentes. Finalment, però, ha pogut marxar en el seu cotxe.
3 minuts per arribar al punt de les 2. En només 60 segons s'envien 38 milions de missatges de WhatsApp. Atenció, 38 milions de missatges de WhatsApp en només un minut. Dades com aquesta reflecteixen quina és la situació que retrata l'obra La indústria 4.0 a la societat digital.
La contraportada.
L'autor d'aquest llibre, Antoni Garrell, és també director general de la Fundació per l'ESDI. Si la globalització podia fer creure que la indústria aniria quedant enrere, la realitat s'ha entossudit en caminar cap al sentit contrari, Helena.
El programa Al Matí, Garrell ha donat una altra dada majúscula. Aquest any, 50.000 milions de productes estaran connectats a internet. També s'ha atrevit a donar una primera definició de què és la indústria 4.0.
La indústria 4.0 vol dir convertir les fàbriques en fàbriques intel·ligents. Quan diem fàbriques intel·ligents vol dir que les cadenes de producció són capaços de prendre decisions per si mateixes i, per altre cantó, que les cadenes de producció, els diferents maquinetes que hi ha dintre de la cadena, interactuen i parlen amb el producte que estan fabricant.
Ara bé, per acabar d'incloure totes les indústries, cal afegir aquesta definició que...
4.0 fonamentalment és fabricar productes intel·ligents.
Per tant, doncs, la finalitat és l'Smart Product. A més, aquest model d'indústria ha de ser circular, és a dir, sostenible mediambientalment. Això suposa un repte majúscul i té implicacions a la innovació i distribució dels mercats. Tot just d'aquí a una setmana se celebrarà una jornada en suport a les pimes per la seva adaptació a aquest nou concepte.
Doncs amb aquestes 4 pinzellades sobre la indústria 4.0, pinzellades que s'inclouen en el llibre La indústria 4.0 en la societat digital d'Antoni Garrell, posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so i amb el Pol Prats a la redacció. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora, però mentrestant podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm i també a través de les xarxes socials. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.